Molt bon dia a tothom. Estem en directe a la ràdio de Lloret de Mar. Són les 9 i 5 minuts del matí. La directora general de Turisme del govern català, Maria Moló, és optimista de cara a la temporada turística. En un sopar col·loqui fet dies enrere aquí a Lloret amb els membres del Club d'Economia, Moró va assegurar que hi ha diferents factors que afavoreixen la temporada a Catalunya aquest 2016. La responsable de Turisme ha remarcat sobretot el context geopolític. En aquest sentit, ha apuntat que hi ha moltes destinacions que han deixat de ser segures i que per aquest motiu turistes, doncs molts, escolliran la nostra destinació, això diu, aquest any. Per tant, segons Moró, cal aprofitar-ho i treballar per fidelitzar clients. En referència al turisme de borratxera, Moró ha insistit en que el govern serà persistent per erradicar aquest perfil de visitants. La responsable de turisme ha reconegut que hi ha coses que escapen de l'àmbit polític, però ha explicat que es poden fer moltes coses al respecte. A més, des del govern també estan en contacte amb les autoritats d'alguns països per fer-los saber que el turisme que practica el seu jovent no és bo i mirar d'aconseguir sumar esforços per acabar amb aquest model. Però tot i les múltiples accions que es fan des de l'administració pública, Maria Moró ha fet una crida també al sector privat, ja que és imprescindible que treballi a la mateixa línia. Volem comentar com es preveu la temporada turística aquí, a Lloret de Mar, en una jornada com la d'avui, en què es preveu que es presenti la diagnosi i el pla d'acció per part de Segitur per acabar de convertir la destinació en una ciutat Smart City, en una destinació turística intel·ligent. Avui també es du a terme una jornada sobre turisme sostenible que organitza el Bisbat de Girona i tenim, doncs, a l'horitzó, a principis del mes de juny, el segon Foro Excel·lència, aquí a Lloret de Mar, a més d'un centenar de ponents de primer ordre. Volem comentar-ho tot plegat. Ens acompanyen avui als estudis els regidors Albert Robert, de Convergència Democràtica. Bon dia.
Hola, bon dia.
Cristian Fernández, del Partit Socialista. Molt bon dia.
Bon dia.
Carlos Cros, per Esquerra Republicana. Avancem. Bon dia.
Hola, bon dia.
Miguel Gracia, per Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Bon dia.
Bon dia.
Jaime Muzas, per Ciutadans. Bon dia.
Hola, bon dia.
Paulino Gracia, de Lloret si se puede. Bon dia.
Hola, bon dia.
I Enric Martínez, com a regidor no adscrit. Bon dia.
Bon dia.
Disculpem l'absència de Marc Fuertes, del moviment independent de Lloret de Mar, que no pot venir, per un tema de feina. Comencem, doncs, la tertúlia a les 9 i 7 minuts del matí. Com diem, estem en directe a la ràdio de Lloret de Mar. No sé si qui vol començar. Amb quines sensacions teniu per la temporada turística que tot just comencem?
Avui, doncs, l'equip de govern, no?
Ja...
Ens expliqui les expectatives.
L'equip de govern, que ens expliqui les expectatives,
Albert,
que tenen.
Bé, doncs sí, realment creiem que aquesta temporada serà una temporada, esperem, si més no, almenys igual que l'any passat, esperem que sigui millor. Es preveu que hi hagi més moviment. De fet, ara aquest any hem tingut la Setmana Santa bastant amb un impàs entre Setmana Santa i l'estiu, i tot i així hem sigut mantinguent un nivell de turistes força elevat, i bé, això és bona senyal. A més, sembla que el temps es posa a favor, bufa llevant i ens arregla la platja, que això és un punt molt positiu, perquè estàvem patint sobretot per això i per si havíem de fer alguna actuació. En tot cas, estem molt contents que tot s'està arreglant, i esperem també, doncs, que tant els turistes que vinguin com els treballadors de Lloret i els hotels estiguin al nivell i a l'alçada que es mereix el nostre municipi.
Això que deies, Albert, del temporal de llevant, s'esperarà, com es fa sempre o com es fa habitualment, a última hora, i si cal es reposarà sorra si els temporals no ho tornen, de manera natural?
Per descomptat. Si els temporals no ens ajuden, que de moment sembla que ho estan fent, si no ens ajuden a deixar la platja més o menys en l'estat en el que ha d'estar, doncs acabarem fent una reposició i assumint-ho, clar.
Cristian.
Sí, jo mateix. Bé, per lo que respecta a Lloret de Mar, doncs, com una de les destinacions més importants de tota Espanya a nivell turístic, la temporada ha de ser bona. És una obligació el que ens pertoca. A títol personal, jo crec que serà una temporada molt bona, molt profitosa per tothom, i, bueno, esperem que després, quan tanquem l'any, hàgim superat el 2015, tant a número de visitants com de producció. Hi ha coses ara mateix avui dia, doncs, que tenim sobre la taula, que tenim que solucionar. El tema, suposo que del Selva Mar és una cosa que tenim tot sobre la taula. Suposo que el reste dels tertulians d'aquí de la taula estaran d'acord amb mi que és una cosa que esperem que es solucioni el més abans possible. I perquè, aviam, sobretot primer pels treballadors, que es tenen una situació molt precària mateix, i segon per la imatge que dona Lloret de tindre un hotel tan important tancat ara mateix. I després pues, tindre en compte que no ens agrada la precarietat que encara es viu en el món de l'hostaleria, el món del turisme, que també és una cosa que tenim que solucionar. I per lo que respecta a lo que és la visita dels turistes, doncs segur que serà molt bona i tindrem una molt bona temporada estival.
No sé si algun altre regidor vol comentar això que ha dit en Cristian del tema del Selva Mar, que no n'havíem parlat encara a la tertúlia.
Pues yo quiero comentar una cosa, y es que él hace mención a un problema que, aunque no lo parezca, es más genérico, de por desgracia, de lo que es. Hay muchos trabajadores con precariedad laboral en Lloret de Mar. O sea, estamos saliendo un poco del tema del que estamos hablando, pero que también es referente al turismo. Yo, en referencia al turismo, yo intento ser un poco, tener un poco más los pies en el suelo. Hay que ser positivo, porque por desgracia están habiendo conflictos, que todo lo que son las islas griegas y todo eso, pues sí, a nosotros nos hará subir el turismo. Eso es de cajón. Eso es de cajón. Sobre todo con los rusos y gran parte de Europa, ¿no? Y en referencia a lo que hace mención, nosotros ya llevamos en el programa de hacer una regiduría que llevara un poco ese control, ¿no? Porque es necesario. Y hacemos mucho hincapié en esto, que hay mucho descontrol. Y por parte del ayuntamiento, aunque legalmente no podamos tener, sí que es cierto que moralmente sí que nos teníamos que preocupar también de los ciudadanos y las ciudadanas, o los trabajadores y las trabajadoras de Lloret de Mar. Esto habría que hacer bastante hincapié.
¿Quién es, Bob?
Yo creo que aquí la temporada turística en los últimos años viene siendo buena, aumentan las pernoctaciones, pero por desgracia baja la contratación. Se tiene que luchar por acabar con esta práctica, ¿no? Aquí se hacen muchos actos, repensa, foro de la excelencia y demás, pero nunca se tiene en cuenta a los representantes de los trabajadores, qué opinan ellos sobre cómo ha de ser el turismo. Por lo tanto, hay una parte de nuestro turismo que sí que tiene que decir, pero hay otra parte del turismo, que es la que padece las condiciones laborales que tenemos, la que padece la sobrecarga de horas, que nunca tiene nada que decir en lo referente al turismo de Lloret. Sobre los trabajadores de Selva Mar, de momento yo creo que la última noticia que tenía que sí que habían cobrado a día de hoy, y yo creo que
se'ls devia des del desembre, sí, que ja tenien pendent
han
això.
Han cobrat. Ja han cobrado todo. Y sobre lo que comentaba el compañero Paulino, es eso, que no es solo el Selva Mar, es que hay más hoteles, que debe de ser una moda, ¿no? Se está poniendo de moda esto de no pagar a los trabajadores. Los trabajadores sí que cumplen con su trabajo, van a trabajar, hacen un montón de horas, por desgracia, y no cobran. Y yo creo que esto es lo que se ha de luchar, ¿no? Se ha de luchar por solucionar. Yo creo que los lobbies de aquí de Lloret, del turismo, siguen a la suya, siguen permitiendo estas prácticas, y lo que tenemos que hacer los trabajadores es darle voz de una vez por todas en esto que nos alimenta a todos, que es el turismo, a los trabajadores. ¿Qué opinan ellos sobre lo que está pasando?
Bueno,
Carlos.
Sí, hola, bon dia. Jo realment sóc molt bo fent prediccions de com anar la temporada a finals d'octubre, no? És el que sol ser, no? En tot cas, tots els indicadors diuen que la temporada serà bona, i més enllà de circumstàncies alienes a la destinació, com pot ser això que has comentat dels problemes que hi ha a Turquia o etc., jo crec que s'ha de posar en valor la feina que s'ha fet, que es porta fent en els últims anys, de l'anterior legislatura, el model turístic, el canvi de model turístic que s'ha engegat, que s'està continuant amb l'actual regidor, amb aquesta línia. S'ha de posar en valor la inversió que s'està fent a Lloret. Crec que per primer cop l'empresariat s'està creient de veritat el que és Lloret, està posant en valor Lloret, i el canvi jo crec que és evident i és positiu, no? Estic totalment d'acord que la inversió de demanar i exigir que aquesta inversió no sigui només en infraestructures o només en promoció de la ciutat, sinó que també sigui que s'inverteixi en una cosa que té un valor fonamental en el sector turístic, que és el personal. Això és evident, perquè al cap tu pots tenir el millor hotel del món, pots tenir la millor flota d'autocars del món, o pots tenir el que vulguis, si el personal no és l'adequat, si el personal no està a l'alçada, no serveix de res. I això requereix inversió per part de l'empresariat també, i per tant hem d'exigir i posar en valor una cosa que és fonamental perquè vivim del servei, i per tant el personal és fonamental, no? I la precarietat laboral hem de lluitar contra ella, i per tant hem d'exigir que s'inverteixi en aquest sentit, no? I estic totalment d'acord que coses com el que ha passat amb el Salvador, que afortunadament sembla que vaig parlar abans d'ahir amb una persona que treballa, que ja han cobrat, bueno, doncs això no pot ser, i s'ha de lluitar i s'ha d'exigir a l'administració que hi estigui sobre i que faci complir tot això, no?
Bé, tornant a el que comentava l'Albert, amb el sentit del temporal, no vull deixar passar l'oportunitat de donar la més sincera felicitació, la més sincera enhorabona per la seva implicació a la gent de la policia local i en el membre de la brigada de l'Ajuntament, que ahir es van posar en risc la seva vida tirant-se al mar per treure la nena i el pare que per una negligència es van apropar al mar i se'ls van dur... Hi havia temporal de llevant, i gràcies a l'actuació tan professional ben feta per part de la gent de la policia local i del membre de la brigada d'obres, el jardiner que estava fent feina allà, que van posar en risc la seva vida, doncs van salvar aquesta noia. En el sentit que deia en Miguel, estic absolutament d'acord amb el tema de la implicació de l'empresariat amb els treballadors. Vull dir, lo del Selvamar és impensable. Una veïna meva de davant de casa ja ha viscut directament aquesta situació. Precisament s'ha jubilat ara el mes de juliol i patia per això, per la seva jubilació, per les cotitzacions a la Seguretat Social, etc, i que anaven a afogar-se. Vull dir, escolta'm, ha sigut una cosa que, com bé diuen, finalment s'ha portat a un bon fi, que ha sigut que han cobrat, i la tranquil·litat d'aquesta senyora ha canviat absolutament. Però també dir que hi ha treballadors als quals el seu jefe, diguem, com és l'hotel Sunrise, els hi ha donat veu, han demanat hora amb l'alcalde per poder parlar, per poder demanar ajuda a l'Ajuntament per solucionar el problema que tenen en aquest hotel. Llavors, els propis treballadors han entrat per escrit una instància a l'Ajuntament per poder expressar que li donen tot el recolzament en el seu jefe. Per tant, vull dir, són les dos vessants, diguéssim, la vessant de l'hoteler o de l'empresari que deixa els treballadors sense cobrar i ha de venir una empresa externa a recuperar la gestió de l'hotel i tornar a posar-la en marxa, i l'altra, que és un hoteler d'aquí de Lloret, que té els seus treballadors, i els seus treballadors el recolzen absolutament, inclús demanant hora amb l'alcalde per poder intercedir en un problema que tenen amb urbanísticament, crec, amb l'hotel. El tema del turisme de borratxera, és evident que no podem negar que existeix. No podem negar que existeix, és l'etiqueta que tenim, i amb aquesta xacra hem d'acabar. I el que no podem permetre és que hi vinguin, com venen, a Playa i Fiesta, i etcètera, etcètera, a portar el tipus de turisme que venen a portar. I en aquí sí que hem d'estar tots junts per lluitar contra aquesta xacra que tenim, que no és altra que l'etiqueta del turisme de borratxera. Lloret és algú més que això. És algú molt més que això, i s'ha d'entendre que potser hem fallat des de l'administració en explicar què més som, a part del turisme de borratxera.
Jaime.
Sí. Bueno, en el sentit que comentaven el regidor Cristian, i sempre des de... tenint en compte que estem parlant sempre de previsions, entenc que sí, s'ha de ser optimista, partim de variables o factors que accedeixen del que seria l'actuació municipal, com ara el que s'ha comentat de la situació geopolítica, i d'altra banda, entenc que també la recuperació econòmica, en certa manera, l'any passat ja va incrementar al voltant del 6%, si no estic equivocat, les visites a Lloret. Nosaltres també esperem que continuï creixent, i en el sentit que comentava en Carlos Clos, sí que és cert que el que a nosaltres ens afecta, el que s'ha de seguir treballant, en especial els que estan en equip de govern en el pla operatiu de turisme, per tal de dur a terme totes aquelles mesures que siguin beneficioses pel poble respecte al turisme de borratxera. Sempre hem dit que no s'ha de criminalitzar en si cap sector, però sí que és cert que totes aquelles conductes incíviques que siguin sancionables i reprovables no les volem aquí. D'altra banda, doncs, seguir treballant el que seria ampliar l'oferta cultural i esportiva, els camins de ronda, diversificar l'oferta turística, potenciar el turisme nacional, el turisme de proximitat, atraure inversió, mesures que entenc que hem de recolzar per tal que la temporada i anys posteriors siguin bons.
No sé si vol afegir alguna cosa més.
No, jo només volia fer un petit apunt amb això de... que repetim constantment aquesta etiqueta del turisme de borratxera, no? Jo no negaré pas que hi ha un sector de l'oci nocturn que és molt important, i també s'ha de posar en valor la inversió que està fent aquesta gent per transformar això, vull dir, no... jo crec que la inversió que s'està fent des d'algun sector per buscar més la qualitat que no pas la quantitat, també s'ha de posar en valor. Les transformacions jo crec que són lentes, i crec que això és important, que siguin lentes, perquè les grans transformacions quan són solament donar-li la volta, quan s'han de fer a poc a poc i s'han de fer ben fetes, no? Jo crec que el camí encetat és l'adequat. Estic totalment d'acord amb en Cristian, hem de posar valor al turisme de proximitat els caps de setmana. Jo recordo, i ho recordeu tots igual, no? Fa anys, els diumenges a la tarda, Lloret feia por, a la tarda, i avui en dia dona goig sortir a donar bona volta per Lloret. Això, jo crec que la transformació és evident, i això és turisme de proximitat. Lloret abans, el gener, febrer, no hi havia absolutament ningú. El turisme esportiu potencialment ha crescut moltíssim i segueix creixent, no solament i a més amb una diversitat enorme, futbolistes, esportistes, atletes d'èlit. Vull dir, crec que tenim una destinació amb una oferta increïble, on té cabuda un turisme d'oci nocturn. I té cabuda, jo crec que això és l'important. Tenim una destinació increïble que no té, jo crec que no té competència enlloc, perquè podem oferir absolutament de tot. Tenim sol, tenim platja, tenim cultura, tenim Barcelona al costat, a Londres estan venent París. I nosaltres hem de saber vendre també, que tenim Barcelona al costat i que poden pernoctar aquí i anar un dia a Barcelona. I això hem de posar un valor i hem de saber vendre el nostre. I estar insistint constantment amb el turisme de borratxera, doncs jo crec que tot i que estic totalment d'acord, que s'ha d'actuar i s'ha d'actuar amb perseverància, amb força i amb contundència, el que no podem és estar constantment nosaltres mateixos tirant-nos a pedres a la nostra taulada, no? I la transformació ens l'hem de començar per crear nosaltres mateixos.
Ara que dius això, Carlos, aquest cap de setmana Lloret ven el gran circuit de Fórmula 1, no? Amb el Fórmula Weekend, que exactament. La gent que ve aquí passar el cap de setmana, doncs exactament. Es desplaça fins allà,
exactament.
No?
Exactament, i no solament això, que està combinat amb el divendres amb el Night Shopping, que dona goig, de veritat, el divendres la nit fer una volteta per Lloret, perquè és impressionant la gent que ve, tots els espectacles que es munten a la Riera, el turisme de Fórmula 1 és absolutament increïble, la quantitat de diner que arriba a moure, i bueno, jo crec que estem en la línia adequada i que es va encetar fa uns anys, es va apostar per un camí que jo crec que és el correcte, i hem d'insistir en això, i jo crec que Lloret té un potencialitat increïble.
Yo quiero comentarle una cosa. Yo estoy casi al 100% con usted, es verdad. Que sí que es cierto que el modelo deportivo ha subido, y es cierto que, pero también hay que ser conscientes de que Lloret es un modelo, vamos a llamarle de borrachera, como todo el mundo lo llama, que es que está establecido y se ha hecho así. O sea, perdóneme usted, yo he estado trabajando 20 años de noche en Lloret de Mar y sé de sobra lo que hay en Lloret de Mar. De DJ, que quiero decir, pero me refiero que va a ser complicado. Lo primero, porque tenemos la gran mayoría de hoteles que necesitan no una reforma. Suerte que ahora ya hay alguno que ya ha empezado a reformar. Pero es que realmente, tal y como está Lloret de Mar ahora mismo, le hace falta un cambio. Pero no solo que nosotros hagamos ese cambio de modelo, sino que los empresarios tienen que poner también, ¿eh? Y una persona que ha invertido en una discoteca o en un hotel, en una discoteca más bien, que ha invertido 2-3 millones de euros en 20 años, ¿ahora qué le va a decir usted? ¿Qué quiere hacer? ¿Como señor Henry Martínez, que los quería llevar a un polígono? ¿Quién lo va a pagar eso? O sea, me vengo a referir a que Lloret, el modelo de Lloret, está establecido para el turismo de borrachera. ¿Que hay que cambiarlo? Indudablemente.
Es que yo no estoy de acuerdo.
Indudablemente. Indudablemente. No es un turismo. Realmente no es un turismo que a nosotros... Que vivimos de él, sí, pero que sea beneficioso al 100%.
Yo no he dicho eso, ¿eh?
Yo le estoy dando mi opinión. Que no va a ser fácil, ni que tampoco es una cosa de que también lo ha dicho, que de hoy para mañana no va a ser así. Que esto es muy difícil. Y que realmente no es así. Que lo que hay que hacer es diversificar más. Nosotros, por ejemplo, ya lo llevamos en el programa, pero el turismo rural hay que potenciarlo mucho más. Y el turismo de deportes, y el de convención. Y luego, el turismo de borrachera, ese sí que hay que ojer a las agencias. Pero y también hay que ojer
a
los
hoteles. Yo lo único que pediría es que, ¿por qué no cambiamos el concepto de turismo de borrachera por el turismo de ocio nocturno o de joven? Porque claro, vamos a ver, yo una vez...
Lo podemos, disfrazar,
no, Paulino,
pero es lo mismo, decir, ¿eh?
No, no, una
lo
cosa...
Lo podemos disfrazar, pero es lo mismo.
No, hombre,
los jóvenes
no
vienen aquí, vienen a borracharse.
No es exactamente lo mismo, no es exactamente
vale,
lo mismo.
Vale, bueno.
No, no es exactamente
aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
No es exactamente lo mismo, Paulino, no es exactamente lo mismo. Y tú lo sabes perfectamente.
En tot cas, el que sí que... Un parell de coses... Tenim una ordenança de civisme que jo crec que està per donar-se, per fer-se un compliment d'ella, no? I justament, si no vaig errat, a principis de legislatura nostra és quan vàrem aprovar definitivament aquesta ordenança. I referent al tema d'aquest turisme d'oci nocturn que podem agradar més, tot i que sigui el mateix, però és molt, queda molt pitjor... el turisme de borratxera. Jo sóc de Lloret i a mi no m'agrada que em vingui turisme de borratxera. No m'agradarà poder que vingui turisme d'oci nocturn, però vesteix diferent, aunque sea la misma mona. És veritat, eh? Però vesteix diferent. Comentar que el divendres passat vaig anar a una celebració del 50è aniversari de La piel quemada, que és una pel·lícula rodada a Lloret de Mar, doncs fa 50 anys, i aquesta pel·lícula estava transmitint imatges del Lloret de fa 50 anys que era molt similar a la d'ara. Era un turisme d'oci nocturn que ve aquí a disfrutar el sol, la platja, a ballar, a veure i a passar-s'ho bé. Sí que estem d'acord que hem de canviar, perquè és veritat que poder fa 50 anys aquest turisme que venia a veure, a prendre el sol i a ballar, tenia un poder adquisitiu més alt que el que té ara. I això poder és el que hem de treballar. La gent que vingui aquí a veure si és cívica i si no, donar compliment de l'ordenança, doncs que begui. Però si té calés i se'ls pot gastar cada dia dinant en un restaurant, en un altre, sopant aquí, sopant allà i prenent, jo entenc que hem de treballar en aquest aspecte. No sóc del món del turisme, per desgràcia, i no sé parlar tan tècnicament dels turistes ni del turisme com a tal, no? Però que sí que tinc clar és que sóc de Lloret, que m'estimo molt el meu municipi, que no m'agrada veure les notícies quan parlen de Lloret com a la destinació del turisme de borratxera. Jo m'estimo el meu poble i crec que tothom es reivindica quan sent parlar malament de Lloret, no? En clau turística i en clau alcohol, en clau sexe, en clau drogues. Nosaltres estem completament en contra de tot això.
Abans de donar pas a l'Enric Martínez, parlant d'aquest concepte, el de turisme borratxera, que és evidentment que no ens agrada, he recordat que això va ser una etiqueta que va posar la consellera Montserrat Tura anys enrere i que encara...
Sí,
encara s'arrossega.
Sí. Sí, és per agrair-li.
I que evidentment que ha fet molt de mal, no?
Sí, és per agrair-li.
Enric.
M'has xafat l'argument perquè anava a dir precisament això, que havia sigut una consellera de la Generalitat qui ens va posar aquesta etiqueta.
Recordem perfectament el rebombori,
exacte.
Perquè se la va convidar...
Se la va convidar a venir perquè veiés
el Lloret, amb el Xinutxano, va anar al Sant Pere del Bosc.
I clar, vull dir, parlar des d'una cosa que no coneixes és molt fàcil des d'un despatx a Barcelona o des d'un despatx a Madrid. El que està molt clar és que, bueno, en referència a el que ha dit el company en Paulino, dius que l'Enric Martínez se va portar a les discoteques al polígon, no. Jo el que deia era de fer una zona lúdica nocturna a les afores de Lloret, reglada, amb les discoteques en allà, etcètera, etcètera. És una opció que portava jo en el programa electoral, com qualsevol altre. No és agafar-los i portar-los en el polígon, sinó que facin una inversió amb unes infraestructures i amb una cosa en condicions. No agafar i fer les naves de la zona hermètica de Sabadell, per dir alguna cosa, sinó fer una cosa com Déu mana. I evidentment, l'etiqueta aquesta que tenim, la tenim. I hem de lluitar, li pots dir turisme d'oci nocturn o no, però pensem que l'oci nocturn, els empresaris de l'oci nocturn són molt potents, són dels més potents que tenim, i estan invertint moltíssim en els seus negocis. I el seu negoci què és? L'oci nocturn i el beure. La pel·lícula Pil Quemada, hi ha moltes coses d'allà que jo les he vist reflectides ara, però és que la gent que venia en aquella època no és la gent que tenim ara. I què ha passat? Que s'ha massificat. L'oci nocturn d'aquelles èpoques, del típic bar de la Sangria, de Bolegues a Xarxa, per exemple, que anaven allà, com sortia la gent de la xarxa? Tothom ho sap, com sortia la gent de la xarxa.
Contents.
Cantant, contents, pel camí, etc. Però, clar, no és la massificació de tancar les discoteques a Just Merlès a les 4 del matí i que surtin de cop i volta 20.000 persones al carrer. No és un altre que aquest problema, la massificació que tenim.
Cristian, havies demanat la paraula.
Sí, bueno, yo creo que es muy importante, sobre todo, recalcar que Lloret lleva siendo prácticamente 4 décadas una destinación de ocio nocturno. Quiero decir, quien no piense que eso es así es hacernos trampas al solitario. Lo que sí que es verdad es que tenemos que empezar a distinguir lo que es el turismo de ocio nocturno con el turismo de borrachera, que una cosa no tiene que ver con la otra. Turismo de borrachera, hace pocos días había un operador francés en el que estaba publicitando Lloret como un lugar de encuentro de orgías sexuales. O sea, nosotros no podemos permitir eso en ningún momento de que se nos publicite así. Por lo tanto, se les ha vetado la entrada, pero sin embargo el uso de los establecimientos. De hecho, no pernoctan aquí en Lloret. Y quiero decir, eso no podemos permitirlo por orgullo lloretense, por decirlo de alguna manera, porque nosotros tenemos unos establecimientos, vamos a decir, prácticamente envidiables a la hora de discotecas. O sea, no digo nombres, pero a la altura de Ibiza, no sé, pero bueno, tenemos unos establecimientos impresionantes. Aquí han venido los mejores DJs del mundo. Han venido
Paulino.
El Paulino este verano nos podrá hacer una exhibición, seguro. ¿Paulino?
No voy a quiero callarme.
Pero quiero decir, nosotros tenemos y sobre todo Lloret tiene que entender eso, de que Lloret tiene muchas opciones y dentro de ellas el ocio nocturno es una de ellas, de las que come mucha gente y esa gente pues tiene familias y tenemos que entender que somos una destinación así. Pero a partir de ahí tenemos que creérnoslo y darnos el prestigio que nos toca, porque al fin y al cabo es lo que nos quedará para el mañana. O sea, si nosotros no hacemos algo ahora para regularlo, que la gente se divierta, es totalmente normal, los jóvenes. O sea, quiero decir, muchas reservas de esquina, Lloret, miles y miles de reservas, son porque tienen los establecimientos nocturnos que tenemos.
Pero déjame matizarle una cosita solo, ¿eh? Es que estoy escuchando al gobierno y me hace mucha gracia. De verdad, me hace mucha gracia. Tengo que ser yo el que lleve la contraria, pero lo siento.
Adelante.
Recuerdo perfectamente, hace alrededor de unos 5 meses, que estuvimos comentando una moción,
sí,
en la que ya venía del año pasado, que presentaron los compañeros de ICV, que decía, oye, tenemos que meter más guardias de seguridad en los hoteles, a partir de las 12 de la noche, porque no puede ser, estarán más controlados. Esto más o menos es lo que venía a decir la moción, y para que la gente me entienda. El gobierno lo que hizo fue decir, no, señores, vamos a darles unos flyers cuando vengan, con lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. O sea, ¿somos serios o no somos serios? Y si lo voy a decir por qué. Usted dígale a un chaval de 18 años, cuando viene con las maletas en la recepción, en el check-in, y toma, esto es lo que puedes hacer y no lo que puedes hacer. ¿Qué va a hacer ese chaval con él, o esa chica con el papel? Cuando a las 2 de la mañana se lo llevan a una discoteca, a las 4 de la mañana se lo llevan a otra, y por lo que le han pagado, que le están dando bebida de tercera, porque es bebida de tercera, van a pillar unas cogorzas que no pueden con ella. No, oye, que si quieren le ponemos otro nombre, pero es así. ¿Qué? ¿Estoy mintiendo yo? Aquí todo el mundo pone cara de oh. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos serios? No, si con el flyer es suficiente. Es que si no, los hoteleros tienen que pagar mucho dinero. Porque claro, eso supone que haya 4 personas más trabajando, porque son 4 seguridades que tienen que estar controlando. No, mejor les damos un flyer cuando vengan. Yo creo que ya está bien,
Bueno, no, simplemente...
¿No va solo por usted?
No, yo estaba esperando que acabara de hablar y a ver, no voy a contestarle porque hay muchas cosas en las que puedo estar de acuerdo. Pero a ver, lo que tenemos que hacer es un plan de actuación en ese sentido.
Vale.
Estoy de acuerdo en muchas cosas con lo que dice. Lo que sí que es verdad es lo que comentaba antes. Tenemos que aceptar el tipo de destinación que somos. Pero lo que tenemos que empezar es desde nosotros mismos. A través desde nuestros hoteles, desde nuestros locales nocturnos. Crear una...
Cristian, se
sí, crear una... O sea, educarlos directamente, porque es lo que digo, no puede ser que cuando esta gente viene en su país se comporten de una manera, vamos, impecable, y aquí vienen y se desmadran, porque eso es el problema en el que se ha vendido toda la vida, en el que aquí en Lloret puedes hacer lo que te dé absolutamente la gana.
Claro, es que
y eso no se puede permitir.
¿Cómo vamos a educarlos?
Miguel.
Yo creo que aquí durante muchos años un tipo de sector ha estado ganando dinero, ganando mucho dinero, no actuando para nada, y dejándonos en herencia lo que estamos ahora. ¿Correcto? Turismo de borrachera.
Correcto.
Y siempre pagamos los mismos. Luego tiene que ser desde el ayuntamiento el que tenga que solucionar estos problemas y no se le piden responsabilidades al sector que durante muchos años ha estado desprestigiando.
Correcto.
La marca de Lloret, desprestigiando Lloret y teniendo en las calles lo que tenemos. Yo cuando dice educando no sé a qué se refiere. ¿Cómo que educando a quién? A los que vienen.
No, hombre, no,
es que no te he entendido.
A través de unas ordenanzas municipales, evidentemente se regulan las cosas.
Sí, pero ¿a quién vamos a educar?
Lo que no me refiero es que se sienten en una clase y den un curso. Me refiero que...
Al que venga no le podemos dar unas ordenanzas y que se las lea.
No, ni mucho menos.
A quien primero tenemos que educar es a los empresarios que tenemos aquí, de ocio nocturno. Uh-huh. A los empresarios de ocio nocturno. Esos son los primeros.
Exacto. Yo creo que son ellos los que tienen una responsabilidad.
Los segundos son las agencias que vienen. Porque las agencias lo primero que hacen es hacerle chantaje a los hoteleros. Es o me pones el todo incluido o me lo llevo a otro sitio. Que eso la gente también tiene que saberlo. Y eso se está haciendo.
Otro problema que ha abierto el compañero Paulino es el del el todo incluido. Es otro problema que va ligado con el turismo de ocio nocturno, claro, de borrachera, que... Yo no sé bien diferenciarlo del todo, porque aquí el que viene a hacer ocio nocturno, la verdad, que viene a emborracharse. Por eso se le llama turismo de borrachera. Sí que es verdad que da una mala imagen, pero es lo que tú dices, no hay que hacerse trampa al solitario, es turismo de borrachera. Aquí, por desgracia, en Lloret, lo de ocio nocturno y turismo de borrachera es tan fina la línea que no acabamos de distinguirlo. Y otro problema que viene es el del...
El
todo incluido. Tenemos un... Estamos intentando acabar con el... Con el turismo de ocio nocturno, de borrachera, o intentando acabar con el turismo de borrachera para tener ocio nocturno, como quieran llamarlo, pero, sin embargo, hay muchos hoteles que están potenciándolo del todo incluido. Es decir, ya no beben en la calle, salen borrachos del hotel.
No, o sea, y todos los
tenemos, ese es otro problema que creo que hay que abordar.
De familias de lloretenses que llevan toda la vida con su restaurante, que dan también puestos de trabajo que tienen que cerrar porque, lógicamente, la gente no sale a comer fuera.
Y quiero
no
hacer un apunte sobre los actos que se hacen en Lloret, del night shopping y demás, que me parece que es... que están bien, que son estupendos, pero también hay que ser realista, que también hay que ver esto del Lloret Weekend, hay que abordar lo que cuesta y a quién beneficia realmente, porque es verdad que los que vienen a Montmeló, los que vienen al circuito, vienen, se hospedan en el hotel, se van a las 7 de la mañana, vuelven a las 11 de la noche. Es una realidad. Pernoctan y gana solo un sector con este tipo de... un sector de todo lo amplio Lloret. En Lloret tenemos... comercio, tenemos pequeño comercio, tenemos restaurantes, tenemos más economía que no solo la hostelería, y siempre se hacen actuaciones que acaban beneficiando siempre a los mismos. También se pide una diversificación, ¿no?, de los beneficios, que toda la gente lloreta acabe ganando.
Per
acabar ja aquest tema, no? Vull dir, jo prefereixo posar en valor les coses que s'estan fent, no? I crec que el camí, insisteixo, crec que el camí encetat és l'adequat, crec que la línia és l'adequada, crec que la feina que s'està fent és l'adequada, i crec que això és el futur. I el futur és turisme esportiu, el futur és el turisme familiar, el passeig de mar, la restauració, la quantitat de locals, el bé que es pot menjar és a Lloret és increïble. Per tant, hem de posar en valor totes aquestes coses. Hem de lluitar contra les coses que no es fan bé, contra les coses que perjudiquen la nostra imatge, això és evident, i s'ha de seguir lluitant i s'ha d'insistir, però hem de començar a posar en valor les coses que es fan bé, que són moltíssimes més que no les que es fan malament. Per tant, a mi em sembla que parlar de turisme a Lloret i estar a una tertúlia, dedicar-li 40 minuts al turisme de borratxera, crec que no és la realitat del nostre poble. No?
S'han dedicat 10 minuts al turisme de borratxera, Carles.
Ja portem 40 minuts.
Parlant, bueno, parlant de turisme, la turisme borratxera, 10 minuts. Bueno,
I en quant al tema que has dit, Miguel, dels actes que es fan, per exemple, que dius que la gent que ve, bueno, tot això és promoció també, eh? Hi ha moltíssima gent que ve a lo millor amb un acte esportiu, que a lo millor no pernocta, però descobreix la nostra destinació. Aquestes coses no solament són a l'efecte immediat, sinó la repercussió que puguin tenir en el futur.
Un apunt abans de donar pas a l'Albert. Robert, Carlos, creus que, has dit abans, no? Es fan moltes més coses positives que no pas coses negatives que puguin passar a Lloret de Mar. Creus que la percepció és aquesta?
Bueno, crec que cada cop és més aquesta per nosaltres mateixos, inclús a la projecció exterior, eh? I n'estic absolutament convençut. I però també això és la nostra responsabilitat, eh? Vull dir, ningú ens ho donarà, això ens ho hem de creure nosaltres, som els primers que ens ho hem de creure, som els primers que ho hem de posar un valor i som els primers que ho hem d'explicar-ho. Jo, molta gent, com va parlar de Lloret, i això, jo, el que deia abans l'Enric, no? Jo molta gent els he convidat, escolta, tens algun problema, Lloret? Que Lloret penses que és això? Doncs vine, jo te convido a passar un cap de setmana a casa meva i descobriràs un Lloret que és absolutament meravellós i increïble.
Per cert, ara he fet una mica de cerca a Google abans d'una passada a l'Albert Robert. Les declaracions de la consellera Tura són de l'any 2004. Fa més de 10 anys,
gràcies. No, jo el que volia comentar referent a l'activitat del Fórmula Weekend, hi ha moltíssima, moltíssima gent que ve i no té entrada a Montmeló, i el que fa justament és l'excusa del circuit per fer un cap de setmana envoltat de cotxes, de motor, de gasolina, no ho sé, és un gust que personalment no sóc un fanàtic de la Fórmula 1, però el fet de que vingui moltíssima gent em sembla que té un impacte econòmic de 340 milions d'euros. Un cap de setmana de Fórmula 1 té... No, en Lloret, ojalà.
Seria fantàstic.
Obrim un cap de setmana i tanquem el xiringuito.
Tot l'any, la resta tot... de l'any.
No, hosti.
A Taura podem fer un circuit de Montmeló. Profitem.
Vull dir que entenc que però una part, per petita que sigui, segur que cau a Lloret. Jo estic segur que hi ha gent que ve, dorm i se'n va al circuit i passa el dia allà, però també estic convençut que hi ha molta gent que ve amb l'excusa de que hi ha Fórmula 1, aprofiten que a Lloret es fan unes activitats entretingudes i guapes, i per tant venen aquí, passen el cap de setmana, es gasten molts calés, perquè són gent que gasten diners, van a restaurants, se'n van a veure la Fórmula 1 en el bar a no sé on, i dir, ho he vist, ho he viscut, perquè he tingut un bar, fins fa poc vaig tenir un bar, i el cap de setmana de la Fórmula 1 era un cap de setmana que es treballava molt i molt bé i no teníem hotel.
Es notava que s'estava fent, no?
Es notava.
Miguel.
No, jo només afegir que nosaltres, el nostre grup, la valoració sobre si la temporada serà o no serà bona la farem al final. Si segueix com sempre, que augmenta les pernoctacions i baixa la contractació, pues seguirem dient que la temporada pues no ha estat gens bona, perquè és una realitat. Els beneficis seran només per un determinat grup, grup social de la nostra població, i la resta pues seguirem patint el que estem patint fins ara, baixa contractació precària i a més. Per això nosaltres la valoració la farem al final, farem com sempre l'estudi que fem cada any d'augment, calcular la gent que ha vingut i el tipus de contractacions. Farem aquesta valoració a final de temporada.
No sé si algú vol afegir alguna cosa més sobre aquesta qüestió. Són les 9:42 minuts del matí. Estem en directe aquí a la ràdio de Lloret de Mar amb la tertúlia amb els polítics de l'Ajuntament. Un altre tema que volem plantejar i que és actualitat són les eleccions a les Corts Generals del 26 de juny. En quin sentit creieu que pot afectar això a Lloret de Mar? Són unes noves eleccions que venen després de les del desembre. Creieu que hi haurà participació? No hi haurà participació? Pot afectar d'alguna manera els grups que hi han representats a l'Ajuntament de Lloret de Mar? Albert?
Sí, si voleu, començo.
Comença.
Jo entenc que, home, des de la vessant de la feina que implica tornar a preparar una campanya... per la gent que està treballant en executives, que ho fa altruistament, molt probablement això acaba desgastant també, genera desgast, almenys és una percepció que tenim, no? La gent està cansada, portem, no sé, 2 anys i mig, 3 anys amb eleccions constants i contínues. Per tot el demés, bé, jo entenc que fa uns mesos des de Madrid se n'enreien perquè a Catalunya no fèiem govern i se n'enfotien, vam aconseguir fer-lo i en canvi allà no ho sé, jo no me n'enfoto perquè crec que és molt greu perquè fa 6 mesos que no tenim govern, hi ha moltes coses que estan aturades. Nosaltres quan anem a Generalitat i demanem actuacions,
algú havia de prendre l'exemple del Mas.
Nosaltres el que fem moltes vegades que anem a Generalitat a demanar coses que depenen de l'Estat, ens diuen és que a l'Estat ens estem esperant, no podem entregar res, o ho entreguem i queda en un calaix pendent de a veure el que passa. Per tant, és molt perjudicial pel municipi, no només el de Lloret. Entenc que tots els que tenen problemes i neguits que necessiten de l'Estat, doncs ara mateix estan parats. Per tant, el fet de que siguin eleccions és positiu per veure si canvia alguna cosa. El tema de la participació realment no sé com anirà, No ho sé. Nosaltres particularment, amb Convergència, ens dèiem democràcia i llibertat.
Això li va preguntar.
Sí. Junts pel Sí. Ara em sembla que ens direm Convergència. Que anirem amb...
Normal.
Però no ho tinc clar. No descarto algun canvi. No descarto algun canvi. Però vaja, és... En fem conyes, però és bastant sèrio, no? Perquè al final nosaltres hem tingut una valoració una mica negativa pel fet de que hi havia molta gent que deia, ostres, jo vaig a votar Convergència i no hi són. Bueno, doncs poder que ho valoréssim, és un tema intern, no té res a veure amb les eleccions. Una altra cosa particular és que el dia 26 de juny és el meu aniversari i em fotran el dia en l'aire perquè hauré d'estar tot el dia en una mesa controlant.
Això no, és una informació que acabem de saber, no la sabíem aquesta.
Ja li vaig dir a en Rajoy que no la convoqués aquell dia i mira...
No,
és broma, és broma, és broma. Però vaja, treballarem, jo entenc totes les executives per tornar a preparar la campanya electoral i perquè hi hagi una participació el més alta possible. I espero que els resultats canvin o no, perquè diuen que no canviaran gaire, tot i que ara Podemos amb Izquierda Unida aniran a... Bueno,
a
full.
A full, sí, sí.
Espero...
No tingueu por, per això.
No, en tenim pas.
La dreta no ha de tenir
por. No en tenim pas.
No tenim por.
En fi, jo espero que vagi bé, que es formi govern, que tinguem un president i que hi hagin noves maneres de fer, que al final és el que sempre hem reivindicat i per això aquí a Lloret hem fet un canvi de 16 regidors, no? 16.
Sí, 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 sí.
Perquè creiem que s'havia de fer unes noves maneres.
Paulino.
Yo lo primero, es un tema que para el tiempo que queda, claro, lógicamente es muy poco. Pero lo primero, voy a hacer una mención. Y el otro día leí que las bases de Convergencia, o de Democracia, Libertad, ahora quieren ser de centro-centro-izquierda. Les felicito. Durante toda la vida han sido de derechas. Les felicito. Parece que la izquierda está de moda. Esto es por un lado. Por otro lado, nosotros estamos muy contentos con hacer el pacto que hemos hecho con Izquierda Unida. Estamos súper contentos. Si realmente la izquierda lo que tiene que hacer es unir la fuerza. Porque, por desgracia, en España muchas veces ha pasado eso. Que la izquierda se ha diluido, mientras la derecha lo que ha hecho es unirse. Ellos pueden llover, pueden tronar, tal, pero siempre a una, como Fuente Ovejuna, como dice el dicho. Entonces la izquierda ya va siendo hora de que vayamos todos a una. Yo no creo mucho en las estadísticas, pero sí que es cierto que veo a mucha gente contenta, que podemos superar al PSOE, que ya en las estadísticas, vuelvo a repetir que no confío mucho en ellas, dicen que ya lo superamos en 2 puntos. Hace falta un gobierno de izquierdas, bien sea a la valenciana o bien sea con nosotros, si luego viene el PSOE, que hará falta, porque hará falta, ¿me entiendes qué te quiero decir? Porque tú eres ex del PP, o sea, tengo que decir que tú...
Bueno, conozco el tema valenciano.
Conoces el tema valenciano, lo decía por eso. Entonces, pues bueno, lógicamente hace falta. El hecho de que haya nuevas elecciones, mucha gente pone el grito en el cielo porque dice, es que nos van a costar 120 millones de euros. Hay dos detalles que yo quiero dar. Uno, nosotros en las campañas generales nos gastamos, Podemos se gastó 2 millones de euros. Dos, aquí en Lloret, en las generales nos envió propaganda a casa. Lo único que hicimos fue colgar 8 pancartas y unos cuantos carteles. Poco. Fuimos bastante austeros. Esto es por un lado. En total, para toda Gerona, para toda la comarca de Gerona, Podemos se gastó 7.000 euros. Creo que fuimos bastante austeros. Esto es por un lado. Por otro lado, la gente pone el negrito en el cielo porque 120 millones de euros se gastan en las generales. Y ahora le voy a dar un dato. La corrupción nos cuesta 70.000 millones de euros al año. 70.000, no 120, 70.000. Y sin embargo, el Partido Popular vuelve a subir en 2 puntos. Yo creo que la sociedad española debería hacer una meditación muy importante. Porque es muy triste lo que está pasando. Es muy triste. Un partido que es corrupto, que están saliendo entre 2 y 3 casos al día de corrupción. Un partido que ha hecho las leyes como la SAL. Que ha hecho recortes en sanidad. Que ha hecho recortes... Y es increíble. Por eso nosotros vamos a ganar. Claro que sí. Salimos a ganar.
Yo creo que...
Había demanado la palabra en Cristian. ¿No?
Sí.
Y después...
Decirle a Paulino que para no creerse a las estadísticas ha tardado poco en decir que ha subido un 2% Podemos, pero bueno, sobre el PSOE. No, pero las estadísticas están para quien les interese y cada uno puede hacer uso que quiera de ellas. Ustedes hacen el suyo y nosotros hemos hecho el nuestro. Nosotros, a mí a nivel municipal lo que más me preocupa por encima de todo es la abstención que pueda haber, porque digamos que la gente desde... Para que nos hagamos una idea, desde mayo de 2014 han habido ya 5 elecciones. La gente está cansada de ir a las urnas votando, votar otra vez para algo que ya había votado hace unos meses. Y digamos que las campañas electorales cuestan dinero, cansan mentalmente a todos nuestros militantes, a todos nuestros simpatizantes, y es difícil mantener la actividad política. Y por otro lado, eso es a nivel personal. Por supuesto que la idea es que PSOE gane las elecciones. Por supuesto, de paso en eso nos presentamos, y nos presentamos nosotros solos. Evidentemente no necesitamos...
Solo no con Ciudadanos, hombre.
No. No, ahora que nombran Ciudadanos, me gustaría decírselo, y se lo dije una vez en el pleno, se lo puedo decir ahora. Nosotros fuimos los únicos con voluntad de gobernar. Es que puede verlo de cualquier otra manera, pero el único partido que tiene voluntad de gobernar ha sido el Partido Socialista. Ciudadanos se sentó a la mesa y aceptó una serie de condiciones, a los que nosotros también aceptamos las suyas. Y esto ya se acabó, la mayoría absoluta. Se acabó. Ahora hay que sentarse a la mesa y dialogar. Lo que no se puede sentar es a la mesa hablar de sillas. De yo quiero la vicepresidencia, o yo quiero llevar la policía, o yo quiero llevar esto. No. O sea, hablemos del programa y luego hablemos de lo otro. Es una consecuencia natural. Y eso ustedes no lo han tenido por la mano. Ah, les pido, no me interrumpa. No me interrumpa, no se ponga nervioso. Y deje el bolígrafo. Lo que sí es una realidad. Tiene que entenderlo así. Nosotros volveremos a presentarnos y vamos a ir a por ello. Pero siéntense a la mesa y hablemos de programa, que es lo primero que la gente quiere, que salga de programa y tengamos un presidente por fin. ¿De acuerdo? Gracias.
Miguel.
Sí, yo creo que... espero y deseo que sea positivo para el pueblo, para nuestro municipio. Si por algún motivo estamos aquí otra vez en elecciones, es por culpa del Partido Socialista. Es una realidad. Tenía mucha voluntad de gobernar, pero no quiso gobernar. Él sabía que el Partido Socialista sabía en principio que si se iba con Ciudadanos, el resto de fuerzas políticas de izquierda no iban a ir con él, y prefirió irse con Ciudadanos. No prefirió pactar con... se levantó de la mesa 4 que había con Izquierda Unida, Compromís, Podemos y el Partido Socialista. No quiso saber nada. Por tanto, hay que ser realistas. Yo creo que hay que asumir que el Partido Socialista se equivocó y que por eso otra vez estamos en elecciones. Yo creo que ahora en estas elecciones se abre un nuevo proceso, ¿no? Han llegado a un acuerdo programático entre Izquierda Unida y Podemos. Es un acuerdo programático, repito. Se hace un programa en común. Un programa de 50 puntos en común que fueron publicados ayer, se nos pasó a todas las bases de Izquierda Unida y que fue publicado en la prensa. Yo creo que eso es lo positivo, que la unión se hace en base a un programa de cambio social en nuestro país. Espero que empecemos, que el nuevo gobierno que salga de las elecciones, que sea un gobierno de izquierdas, de Izquierda Unida y Podemos, empiece derogando la ley Arsal, quitando la ley Arsal. Derogando la ley Mordaza, paralizando los desahucios y apostando por la sanidad pública universal y la educación pública y de calidad. Yo creo que si se toman esas medidas será positivo siempre para Lloret, porque todo lo que, vuelvo a repetir, yo siempre soy de los que dice que lo de supramunicipal me suena raro, ¿no? Lo que se haga en Madrid, como podemos ver con la ley Arsal, nos afecta directamente aquí. Por lo tanto, si llega un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas, un gobierno para las clases trabajadoras, yo creo que conseguiremos cambiar y nuestro municipio lo notará muy mucho.
Sí. Jaime.
Bueno, respecto a la participación, yo creo que contra lo que se espera, yo creo que se va a mantener al menos, que va a haber una buena...
El desembre va ser del 65%, les eleccions generals del desembre.
Quizás,
aquí a Lloret.
Quizás no se consigan esos topes, pero creo que habrá una buena participación. Respecto a la situación política, bueno, siempre se ha dicho que España es un país de bandos. Ahora mismo lo estamos viendo. Dos fuerzas políticas que están polarizando todo el foco mediático. Por un lado el PP, por otro Podemos, ahora con su pacto con Izquierda Unida, que hace unos meses rechazaban ambas formaciones. Uno porque decía que la sopa de siglas no era la solución, ahora parece ser que sí. Antes Izquierda Unida no quería ser absorbida, entre comillas, por Podemos, ahora sí. Y al final nos encontramos con que nuestra formación, Ciudadanos en este caso, que fuimos cuarta fuerza política, conseguimos llegar a unos acuerdos puntuales con el Partido Socialista, porque fue Pedro Sánchez la persona que quiso intentar formar gobierno. El señor Rajoy se borró, no quiso asumir la responsabilidad de al menos intentar conseguir una mayoría que veía imposible, y por tanto las críticas que se hacen a Ciudadanos, tanto por un lado como por el otro, unos dicen que somos de izquierdas, unos que somos de derechas. Claro, como decía el señor Fernández.
De derechas.
Como decía el señor Fernández, aquí lo que hay que hacer es dialogar. Teniendo en cuenta que nadie espera que haya mayoría absoluta por ninguna parte, lo que hay que hacer es dialogar. Por otra parte, las recetas que nos presenta Podemos, Izquierda Unida, siempre se habla de derogar, poco más, más allá de repartirse vicepresidencias, autonombrarse vicepresidentes. Y respecto a la diferencia con Cataluña, decía el señor Rubert que en Cataluña, a diferencia del gobierno de España, sí que se pudo llegar a un acuerdo. Yo creo que en Cataluña imperó el todo por la patria, Cataluña lo primero, dentro de su punto de vista, pero creo que pusieron por encima lo que es Cataluña, y esto en el conjunto del Estado no ha pasado. Aquí han primado más los intereses de cada partido político. Seguimos sin un gobierno, más lo que nos queda. Si los resultados se mantienen y son similares, lo único bueno de esta segunda ronda creo que será que las fuerzas estarán obligadas a llegar a un acuerdo, y aquí sí que creo que el Partido Socialista va a ser clave, porque todos sabemos que si se mantiene como hasta ahora, o vamos a una gran coalición PP, PSOE y Ciudadanos, aunque quizás no haga ni falta, o bien nos vamos al acuerdo de las izquierdas con los partidos separatistas.
Carlos, sí. Jo es demano brevetat. Acabem amb Carlos i amb l'Enric, sisplau.
Intentaré ser molt breu. Primer, el 26 de juny és la constatació del fracàs de la política espanyola. És una constatació que no pot ser, no és de rebut. La gent vota amb consciència, vota el que vol, i els resultats són els que són, i l'obligació dels partits polítics és gestionar aquests resultats. El que no és de rebut és que després d'algunes votacions se'ns digui no heu votat bé, no heu sapigut votar, torneu a votar perquè no ens ha agradat el que heu votat. Això és la constatació del fracàs de la democràcia a Espanya i de la política espanyola. Això per un costat. Lo normal és que la gent, les variacions no siguin gaire grans, que la gent torni a votar més o menys el mateix, i jo la pregunta és què passarà. Anirem fent eleccions fins que algú li agradi els resultats? Escolti, posin-se d'acord, treballin i arribin a acords. Estic molt content de la coalició. Crec que és bo que hi hagi algú que prengui una iniciativa entre iniciativa per Catalunya i iniciativa reunida i Podemos, i que intentin fer un canvi, com a mínim presentar alguna cosa diferent, i espero que mantinguin a dintre el seu programa el tema del dret a decidir. I només per acabar, com a Esquerra, doncs nosaltres seguirem anant a Madrid a fer el mateix que hem fet durant aquesta legislatura, que és a defensar el que s'està fent al Parlament a Catalunya.
Enric,
acabem. Bé, evidentment, moltes de les coses que heu dit aquí estic absolutament d'acord amb vosaltres, però una cosa està molt clara. Jo crec que el meu expartit no va estar a l'alçada de mires que havia d'estar. Vull dir, va ser la formació més votada en unes eleccions, i qui tenia l'obligació de fer govern era el senyor Mariano Rajoy, cosa que no va fer. Es va quedar a la Moncloa tancat esperant que els altres solucionessin el tema. Dit això, el que han de fer és negociar. El que han de fer és negociar, i el que està claríssim és que perquè això i la gent torni a creure a la política, el que no es pot fer de cap manera és anar a votar en un partit que està, com tots heu dit, ple de corrupció. Aquest partit el que ha de fer és tancar la barraca, anar a casa, refundar-se i tornar a portar sàvia nova i tornar a començar de nou. Evidentment, i ho dic públicament aquí, el meu vot no serà pel Partit Popular aquesta vegada.
Esquerra.
Doncs, senyor, se'ns acaba el temps. No tenim temps, se'ns acaba el temps. Sap greu, ho deixem per la propera tertúlia. Paulino, Enric, Cristian, Jaime, Miguel, Carlos i Albert, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Som aquí al punt i final de la tertúlia. Bon dia.